els podcasts de Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals. A partir d'aquest moment i durant els pròxims minuts, a Ràdio Estel ens disposem a fer camins.
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 Camins. Rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Setmana més a la ruta en la qual ens disposem a fer camí a partir d'ara i durant els pròxims gairebé 30 minuts per alguns dels camins i destins més espirituals de Catalunya. Seran uns minuts per reconciliar-nos amb el nostre jo més interior i aprofitar la vinentesa per reflexionar sobre tots i cadascun dels nostres capítols personals. Així que anoteu i, si us ve de gust, aprofiteu per començar a caminar al nostre costat. Benvinguts. Avui la nostra ruta espiritual ens portarà a la comarca d'Osona i a tres dels seus municipis més emblemàtics. Començarem per les Masies de Roda, per després fer camí cap a Manlleu i acabar a la seva capital, a Vic.
Primera parada, Monestir de Sant Pere de Casserres.
El terme municipal de les Masies de Roda, situat a l'eix de la comarca i amb només 800 habitants, hi trobarem aquest antic monestir benedictí, que és l'únic d'aquesta ordre a Osona. I ens ho trobarem al mig d'una península rodejada pel riu Ter, que en aquest lloc està embassat per la presa de Sau. L'església i el monestir estan a tocar, a llevant i a ponent, amb les parets rocoses del cingle que baixa fins a nivell de les aigües. Així que ens podem imaginar, només amb aquestes indicacions, de la bellesa de l'entorn i del mar on situem l'inici de la nostra ruta d'avui. Es diu que, amb anterioritat a la construcció del monestir, hi havia en aquest indret un castell documentat des del 898 amb una capella dedicada a Sant Pere que els vescomtes decidiren convertir en monestir. També existeix, com ens trobem tantes vegades a les nostres rutes espirituals, una antiga llegenda que explica que el monestir de Sant Pere de Casserres fou fundat pels vescomtes d'Osona i Cardona sobre les relíquies d'un infant dels vescomtes que es conservava momificat, el qual, tres dies després d'haver nascut, va parlar i va dir que no viuria més de 30 dies i que un cop mort el seu cos fos posat dins d'una arca tancada sobre una mula. Allà on s'aturés l'animal s'havia d'edificar un monestir sota l'advocació de Sant Pere. Les relíquies d'aquest infant van ser molt venerades al monestir i quan hi havia sequera es baixava en processó fins al Ter i es mullava l'arca que contenia el nen a les aigües del riu. Va ser a partir del 1012 que començà a haver-hi vida comunitària, si bé fins al 1050 l'església monàstica no fou consagrada. Després dels primers abats, Casserres baixà aviat a la condició de priorat, segurament per no poder mantenir els 12 monjos necessaris per a continuar sent abadia. Aquest monestir, però, va perdre la independència quan el 1079 va ser unit al gran monestir de Cluny, per tal d'assegurar-hi la vida monàstica regular. Aleshores, Sant Pere de Casserres es convertí en un priorat dependent d'aquest monestir i va esdevenir el centre administratiu de les possessions de Cluny a Catalunya, les quals estaven formades pels petits priorats de Sant Ponç de Corbera i Sant Pere de Clarà, entre d'altres. No va ser fins més endavant, al segle XIII, que la comunitat augmentà amb alguns preveres, però mai no va passar de 12 o 13 persones. I als segles XIV i XV, la vida comunitària va decaure de tal manera que a finals del segle XV només hi quedaven dos monjos. L'any 1572, aquest priorat i tots els seus béns es van unir al Col·legi de Jesuïtes de Betlem de Barcelona i posteriorment va passar a mans de particulars. La família Arisa Pallàs, de les Masies de Roda, que el va mantenir com a masoveria fins que l'any 1991 el va adquirir el Consell Comarcal d'Osona, amb la finalitat de portar a terme, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la restauració del conjunt del monestir durant els anys 1994 al 1998. El conjunt d'aquest monestir és d'estil romànic, tot i que ha anat tenint alguns canvis evolutius, especialment després dels terratrèmols del segle XV i amb l'abandonament de la vida religiosa i posterior ús per a feines del camp. L'església té tres naus separades per dos pilars en forma de creu i crida especialment l'atenció la nau central, la més alta. Totes tres, però, tenen finestres cegues i frisos amb dents de serra. Quan ens endinsem al seu interior, ens adonarem que estaven decorades amb pintures murals al fresc, algunes de les quals encara avui en dia es conserven. El campanar només té dos pisos, per tant, és d'estructura molt baixa i segurament es va construir quan el conjunt ja estava acabat. Del claustre original, que es va construir la segona meitat del segle XI, se'n conserven molt pocs elements i amb la resta s'ha pogut acabar reconstruint i se sap que tenia uns porxos i una sola filera de columnes. Per la seva bellesa i per la seva majestuositat, el monestir de Sant Pere de Casserres és un marc habitual de casaments i d'altres celebracions litúrgiques de caràcter privat i també, cal dir-ho, un espai idoni per trobades socials de diferents col·lectius. També per actes culturals, com ara espectacles teatrals o concerts, o com també ha passat algunes vegades per a localitzacions cinematogràfiques o publicitàries. Així que caldrà que aprofitem bé la nostra primera parada d'avui per gaudir d'aquest entorn com si ens trobéssim en una pel·lícula. Una pel·lícula que ens permet donar una ullada a part de la nostra història i ubicar-hi les nostres primeres reflexions del dia abans d'emprendre el camí cap al nostre següent destí. When you walk through a storm, hold your head up high. Don't be afraid of the dark. At the end of a storm,
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Segona parada, canònica de Santa Maria de Manlleu.
Queda molt a prop, haurem de donar una volta considerable per carretera de gairebé mitja hora per arribar al nostre següent destí, a la població de Manlleu. Allà hi trobarem l'església de Santa Maria, una obra inclosa en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Aquesta església parroquial va ser consagrada per Hidalguer, bisbe de Vic, l'any 906 i pertanyia al terme de la ciutat de Roda fins que va passar a formar part del castell de Manlleu. L'església que hi podem veure avui es va aixecar sobre l'antic edifici romànic i la seva construcció, diuen, va malmetre les estructures anteriors, tot i que encara es conserva una part del claustre romànic. La història sovint és cruel amb la seva pròpia riquesa arquitectònica. I el 21 de juliol del 1936, el mobiliari i elements artístics del temple van ser sostrets i incendiats davant mateix a la plaça. Allò que no es va poder treure va ser cremat al mateix lloc i apagat unes hores després. Finalment, al cap d'un parell de dies, les flames van tornar a prendre's a l'espai del temple, que mesos després seria enderrocat, deixant només la part inferior de la façana i el campanar. Va ser el 27 de març del 1939 que el rector de Santa Maria iniciava la reconstrucció del temple amb projecte de l'arquitecte Josep Maria Pericles. No va ser, però, fins al 16 d'agost de 1963 que el bisbe de Vic, Ramon Masnou, va beneir i inaugurar els locals, situats a la planta baixa de la rectoria de l'anomenada Guarderia Infantil Mossèn Puntí, que esdevindria, en el futur, l'Escola Bressol Municipal. Així doncs, l'any 1995, la parròquia va celebrar el cinquantenari des de la reconstrucció posterior a la Guerra Civil, amb diversos actes i amb la publicació en fascicles del volum Pinzellades històriques Manlleu 1945-1995. L'any 2006, la parròquia i l'Ajuntament de Manlleu van commemorar els 1.100 anys des de la consagració de Santa Maria amb un dens programa d'activitats de diferent tipologia. Així que caldrà que siguem conscients, a la nostra visita a l'església de Santa Maria de Manlleu, de totes les vicissituds que ha hagut de superar amb el pas dels segles, i segurament aquest serà un bon argument per fer les nostres reflexions del dia. I és que mai res ni ningú hauria de jugar amb la riquesa arquitectònica i històrica dels nostres indrets més preuats. Serà aquest un bon moment per seure en algun dels racons que ens ofereix el paisatge i amb la plana de Vic de fons, respirar fons, somriure a la vida i decidir continuar fent camí per arribar a la nostra última parada d'avui.
Tercera parada, la catedral de Vic.
Ara sí que amb un breu recorregut arribarem fins a Vic, la capital de la comarca d'Osona i una de les capitals més emblemàtiques de la Catalunya central. Allà, enclavada al bell mig de la ciutat i entre els molts indrets que segurament hauríem d'aprofitar per visitar en aquesta o en una altra ocasió, ens trobarem la seva catedral, també anomenada de Sant Pere. És una mescla d'estils que van des del romànic fins al neoclàssic. El campanar és romànic, el claustre i el retaule major són d'estil gòtic i la capella de Sant Bernat és barroca. De 1781 a 1803, la catedral de Vic va ser transformada i ampliada seguint l'estil neoclàssic. Després de superar moltes etapes durant la seva història, va ser cap a finals del segle XVII que es va enderrocar la catedral per fer-ne una de nova planta. La primera pedra del nou temple es posà el 24 de setembre del 1781 i es consagrà el 1803. El projecte és obra del biguetà Josep Morató i Codina i correspon a l'edifici que hi podem veure en l'actualitat. Ja al segle XX, Josep Maria Sert va rebre l'encàrrec de decorar els murs i sostres de l'interior. Sert va acabar les pintures de totes les parets i després la catedral va ser declarada monument històric artístic, però poc després, durant la Guerra Civil Espanyola, va ser cremada i part de l'edifici es va enfonsar. Restaurada, Josep Maria Sert va tornar a pintar els murs, ja que les pintures havien quedat totalment destruïdes. Aquesta nova versió dels solis va quedar acabada el 1945. Una de les característiques que segurament ens cridarà més l'atenció serà el seu claustre. Es divideix en dos pisos, un inferior romànic del segle XII i un de superior gòtic del segle XIV. De gran bellesa, presenta una singular galeria amb finestrals dobles i conserva la porta gòtica que porta cap a la sala capitular. El claustre de baix és de planta rectangular i al centre hi trobem la sepultura del filòsof català nascut a Vic, Jaume Balmes. Tot plegat, doncs, la seva història i la seva bellesa artística hauran de servir perquè la nostra visita a la catedral de Vic sigui el colofó perfecte de la nostra ruta d'avui. A més, com us deia, la ciutat de Vic i la seva nomenclatura popular de Ciutat dels Sants constituiran també una excusa perfecta per aprofitar fent un munt de visites que acabin de fer-nos viure en plenitud la ruta d'avui. Haurem de tenir en compte, però, sobretot si aquesta visita la fem en temps d'hivern, les baixes temperatures que segur ens esperen. La plana de Vic és famosa per la boira a l'hivern, fenomen afavorit per la inversió tèrmica que pot arribar a temperatures fredes extremes al voltant, atenció, dels 10 graus sota zero. Així que ja ho sabeu, aquí la dita popular ens ve feta a mida, carretera i manta, i si pot ser, més d'una de manta. Tapats, doncs, i ben calents, ens podrem aturar davant la façana de la catedral per acomiadar el nostre viatge d'avui i acabar per fer les reflexions finals del dia.
Sota aquesta lluna he sentit la teva veu i ara que s'acaba sento que mai t'oblidaré perquè tot ha estat tan breu, perquè tot ha estat tan breu. Es farà el silenci quan s'acabi aquest moment. Sentirem recança perquè tot s'omporti el temps. Per recordar. mans plenes amb tot el que hem compartit i amb la teva promesa de no caure en l'oblit perquè tot ha estat tan breu perquè tot ha estat tan breu sí, sempre ens quedarà poder dir un últim adéu dit en un moment per recordar sempre més oh.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Avui hem centrat la nostra ruta espiritual a la comarca d'Osona. Caldrà que aprofitem aquesta ruta, com fem cada setmana, per gaudir també de les riqueses gastronòmiques que ens ofereixen les contrades. Així que aquí van algunes recomanacions a l'hora del menjar.
La gastronomia.
De la terra a la taula. Aquesta és la frase que resumeix la gastronomia osonenca, presidida per els embotits i derivats del porc. La llonganissa de Vic és la més famosa d'una família que també acull productes com la botifarra, el bisbe, la somaia, el fuet o la baiona. Segur que els millors intèrprets de la sinfonia de productes locals osonencs són els seus cuiners, capaços com pocs de compondre el quadre gastronòmic de tradició i modernitat. Alguna bona recomanació seria una sopa de ventre que és originària de Manlleu i que està relacionada amb la matança del porc i que precisa de caldo de coure els embotits. També haurem de considerar uns bons peus de porc amb mongetes o l'estofat osonenc, que, a més de la carn, incorpora botifarra. Quan entrem en el terreny dels dolços i de les postres, pensarem en les coques llargues de pagès, de farina i ou, molt primes i ben torrades, els rocs de Cabrera i, sobretot, esclar, el pa de pessic de Vic, conegut i popular arreu. Ja tenim feina. De moment, triar.
Recapitulem.
El nostre camí d'avui, tot configurant una ruta espiritual per Catalunya, ens ha portat fins a la comarca d'Osona, primer al terme municipal de les Masies de Roda, per visitar el monestir de Sant Pere de Casserres, després cap a Manlleu per conèixer l'església de Santa Maria i acabar a la capital, a Vic, amb la visita a la seva catedral. Una ruta ideal que podrà satisfer, segur, les nostres necessitats espirituals. Per il·lustrar musicalment la nostra ruta d'avui, hem escoltat la cançó You Will Never Walk Alone, interpretada per Susan Boyle, i el tema No em diguis mai adéu, de Pep Sala, fill predilecte musical de la comarca que avui hem visitat. Doncs per avui ja n'hi ha prou. Fins aleshores, que tingueu una feliç i espiritual setmana.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Camins, rutes espirituals.
Un podcast de Ràdio Estel.